Radio Estel. Estamos en Riera Gasulla 67 de Sant Boi de Llobregat, en el 93-630-7694 y también en Facebook como Fábrica del Sofá Sant Boi, la fábrica del sofá, la tienda de tu casa. Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android, amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play i queda't amb nosaltres per sempre.
A Fórmula Estel, l'Església no s'atura. Un espai amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, a més de la seva bellesa singular, és riquíssima en simbologia bíblica, teològica i litúrgica. És una manifestació del gran misteri de Déu i de l'home. Enmig de la gran ciutat de Barcelona, en una època en què l'home pretén edificar la seva vida d'esquena a Déu, aquest magnífic temple té una gran significació. És un espai de bellesa, de fe i d'esperança que invita l'home a l'encontre amb qui és la veritat i la mateixa bellesa. Amb aquesta frase pronunciada pel cardenal Lluís Martínez Sistac, dissabte passat, en la presentació del projecte Il Grande Mistero, un espectacle amb la participació del tenor italià Andrea Bocelli, que comença precisament a Barcelona, avui donem inici a l'Església no s'atura. Salutacions també del Toni Huguet a les vies de so. Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Avui presentarem la Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social, vinculada a l'Escola Pia de Catalunya.
Efectivament. Una fundació que, bueno, com el nostre programa diu, l'Església no s'atura, la Fundació Solidària, evidentment, tampoc s'atura i fa molts projectes i molt macos.
Doncs d'això parlarem en un àmbit compromès amb l'educació, com és el de l'Escola Pia. Entrem en matèria, tot seguit.
L'Església no s'atura. Una porta d'entrada al món laboral des de l'acció de moltes persones.
Ens acompanya per parlar d'aquesta entitat Ramon Francolí, que és el gerent de la mateixa Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social. Senyor Ramon Francolí, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i moltes gràcies per acollir-me al vostre programa.
Volem conèixer com a exemple d'acció d'aquesta església que no s'atura el que fa el Servei Solidari per la Inclusió Social. Àngel.
Sí, primer li demanaria al senyor Ramon, vull dir, que ens parlés una mica de, bueno, de la història de Servei Solidari, perquè, bueno, segons les meves dades, tinc que va néixer el 2006 com a fundació, però que ja portava tota una trajectòria, és així?
Efectivament, les dades les teniu bé, en tant quan la Fundació va ser constituïda en el 2006, malgrat recull algunes de les tasques i activitats que ja realitzaven al si d'Escola Pia, en tant en quant Associació Servei Solidari. Es va decidir en el 2006 el patronat, constituir el patronat i formar tant en quant Fundació per seguir portant endavant els diferents projectes que ja des d'uns 7 o 8 anys abans portàvem realitzant.
Parlem una mica dels diferents projectes que actualment es porten a terme. Podríem començar, per exemple, per Mirador Ciutat.
Mirador Ciutat és un dels diferents projectes. Aquí sí que voldria dir que, malgrat avui segurament parlarem dels projectes que estan en funcionament, sí que, com idea primigènia, tenim a dir com nosaltres podem ser un espai atent a la realitat de l'entorn en el que ens belluguem, no únicament de la zona on estem radicats, sinó de la ciutat o d'altres llocs, per poder donar resposta a les necessitats que avui en poden ser unes i en un altre moment unes altres. Sempre dins aquell territori en el que nosaltres tenim una certa expertesa, que és el món, diguem-ne, educatiu, dels infants, dels joves, però també de la gent gran. Vull dir que avui per avui tenim aquests programes, però que això no vol dir que sempre hagin de ser aquests programes, sinó que és una adaptació a necessitats i a realitats de l'entorn més proper, amb una idea molt clara, sempre treballar en un procés de per la inclusió social, però sobretot pel creixement de les persones en totes les seves dimensions.
Per tant, diríem que Servei Solidari no s'atura. Eh? Vull dir, està totalment en creixement.
En el dia que s'aturi, ens haurem de fer mirar. I en el dia que ens convertim en un estament rutinari, jo penso que haurem perdut tot el sentit i tot l'aspecte més missional. Més amb l'espai aquest que ens belluguem, molt dinàmic, en ciutats com Barcelona o altres amb les que col·laborem, si un diu vinc a fer aquest programa sense mirar quines són les necessitats reals de la gent, no sé si estarà fent un bon servei. I una mica també la feina d'observatori de la realitat, d'estar en contacte amb altres entitats, també que treballen en aquests espais, amb estar en una relació amb xarxa i molt atents, ens permet de detectar a on podem col·laborar.
Que aquest és una mica l'objectiu, no? Veure o detectar les diferents problemàtiques i a partir d'aquest moment llavors veure, no? Vull dir, què implantem o què és el que fem.
Sí, perquè molts dels programes, malgrat tenen noms, la mesura que van passant els anys, a partir, com deia, d'aquestes necessitats, els anem adequant i readaptant, no? Nosaltres diem que hi ha una idea que ha de ser molt clara, que és que aquestes entitats han de tenir una estructura flexible que li permeti adaptar-se a cada moment a circumstàncies, a necessitats i a realitats, i també a possibilitats d'executar. I segona, també nosaltres cada cop ens definim més com una entitat, no sé si la paraula seria apropiada, passarel·la. És a dir, no tenim programes que acloguin en ells mateixos, sinó que rebem diferents situacions, donem, posem a disposició de la gent una sèrie d'elements que els permetin continuar i els permetin, aleshores, inserir-se en un altre tipus de programa que possiblement no el tinguem a la nostra entitat o amb algun tipus de formacions o amb algun tipus de treballs concrets. És a dir, fem, ens sembla molt aquesta feina d'acompanyament de passarel·la i de posar elements que són bàsics per poder seguir creixent.
On es troba físicament la Fundació i quin volum de feina ofereix? Amb quantes persones treballa, més o menys?
La Fundació té el seu espai, diguem-ne, oficial al carrer Sant Antoni Abat, cantonada amb la Ronda. Allà es desenvolupen una sèrie de programes, però el fet de dir que estiguem allà no vol dir que únicament treballem allà. Ara aquí a Ràdio Estel estem radicats al barri de Sants, no? I nosaltres un dels projectes que tenim de mentoria social doncs el fem amb escoles i instituts d'aquí de la zona de Sants, però també tenim alguna cosa a Nou Barris, tenim lògicament a la zona del Raval, i en aquells espais on pugui haver alguna necessitat i que en algun tipus dels nostres problemes s'ajustin, nosaltres estem disposats. Som una entitat que relica el Raval, però que no només mira ni vol mirar el Raval. I en els programes ens ve gent d'arreu de la ciutat de Barcelona i també de fora.
Sí, diríem, està situada físicament la Fundació al carrer Sant Antoni Abat, número 61 de Barcelona. Exacte. Baixos, i el telèfon de contacte, el 93-441-6406.
Efectivament.
Seria el telèfon on, en principi, ara si n'hi ha gent interessada en projecte...
Col·laborar, en fer de voluntari dels diferents programes que després en parlarem, o de venir a visitar i de preguntar-nos què és el que fem i veure, encantats de rebre'ls. I, a més, amb un espai, aprofito per dir-ho, molt, molt bonic, perquè és l'antiga església dels Antonians, la porta que era de Barcelona, un espai que era com de primera entrada a la ciutat... I també a vegades juguem amb aquesta història, no? El que històricament havia sigut un espai de primera entrada i d'acollida a la ciutat segueix sent un espai per acollir gent a la ciutat.
Avui parlem amb Ramon Francolí, gerent de la Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social, vinculada a l'Escola Pia de Catalunya. Suposo que tenen relació amb altres entitats vinculades a l'Escola Pia, amb la mateixa congregació, amb les escoles...
Claríssim, diguin, la casa mare és Escola Pia i molts dels projectes són gràcies a que darrere tenim aquest suport. Perquè sí que és cert que els projectes els duem a terme gràcies a col·laboradors, gràcies a programes que tenim amb l'administració, gràcies a convocatòries a les que ens presentem, però d'alguna manera també tens aquesta tranquil·litat de poder dur a terme algunes coses perquè darrere tens la institució. La institució, evidentment, que el seu tarannà és educatiu, això és conegut, més de 300 i escaig anys aquí, de presència educativa en diferents escoles, però que també és una institució que cada cop més, i en els darrers temps estem fent una aposta molt ferma per aquesta mirada que en podíem dir més social, que no vol dir que les escoles, i en algunes en concret, es treballi molt aquest aspecte, però sí marxar del que seria l'espai més reglat, més normativitzat del que seria l'estructura escolar, i poder atendre des de la pròpia institució i a través de Servei Solidari o Educació Solidària, que és una altra fundació que atén a projectes de cooperació i desenvolupament, tot aquest espai que en diríem més d'àmbit social, no? Però sí, lògicament, la relació és estreta.
Al 100%.
No sé on acaba un i on comença l'altre, perquè en el fons tots treballem amb la mateixa idea, en el mateix sentit. Com donar resposta, com ajudar a créixer, com treballar per transformar aquesta societat.
Dins dels diferents projectes que dèiem que hi ha actualment, la formació bàsica és un d'ells. De què es tracta?
Formació bàsica és un projecte que per volum és, diríem, el més notori i el més important. La formació bàsica té aquest nom, malgrat a nosaltres ens agrada més dir-ho, acollida, sociolingüística, perquè és un programa adreçat a tota aquella gent que per necessitats ha hagut de venir aquí, té una necessitat d'actualitzar la seva paperassa legal, per tant, té una necessitat d'una alfabetització, en alguns casos, o un aprenentatge de la llengua d'altres, català i castellà, i, per tant, per poder accedir a tenir papers, per poder accedir a feines, necessita aquests requisits marcats per l'administració. Aquest programa és un programa de molt volum. Estem parlant que cada trimestre, al voltant d'unes 450 persones, unes 42 nacionalitats, passen per fent aquests programes. Però en diem acollida sociolingüística perquè no ens volem limitar única i exclusivament a que puguin aprendre mínimament la llengua catalana o la llengua castellana, sinó que a partir d'aquí també poder posar a disposició d'aquesta gent, que és una convivència amb aquest tipus de societat, el coneixement de la pròpia societat, requisits bàsics que ells poden necessitar per viure i conviure amb una certa normalitat en el nostre territori. Per tant, també, no únicament la llengua bàsica, la necessites, imprescindible per poder-te bellugar, però sí que això ha d'anar acompanyat d'una altra qüestió. A nosaltres ens agrada dir que la gent que ve a casa serien com tres elements, no molt important. Un, que trobi un espai correcte on se senti acollit. Segon, que pugui tenir un grup de relació que el permeti estar còmode, però també que tingui consciència de que està progressant en tant en quant persona. Per tant, amb aquestes tres vies mirem de confegir els problemes. En el fons, i potser això serà una mica bèstia dir-ho, els problemes són l'excusa per treballar moltes altres coses importants. És l'esquer que fa venir, però sobretot per treballar totes les dimensions de la persona per la seva plena incorporació en societat.
I, senyor Francolí, els recursos amb els quals s'alimenta la Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social a nivell econòmic, a nivell logístic, surten d'aportacions, de subvencions, una mica, vaja, donatius...
Una mica de tot.
Com
totes aquestes entitats d'anar picossant d'arreu problemes amb l'administració de la Generalitat o del propi Ajuntament o la Diputació, també socis i col·laboradors que nosaltres tenim, algunes campanyes que organitzem per l'obtenció de recursos i també, gràcies a Déu, d'un bon tou de voluntaris que donen suport i que ens ajuden a tirar endavant molts d'aquests problemes. Estem parlant d'un voltant d'uns 150 voluntaris permanents amb formació bàsica, per tant, actuen com a professors, o amb els programes d'emprenedoria social, o amb els programes de mentoria social, o amb alfabetització digital. És a dir, hi ha un equip tècnic, al voltant d'unes 25 persones, però hi ha un tou de voluntariat a l'entorn que sense aquest seria absolutament impossible realitzar qualsevol programa, perquè amb els recursos arriben on arriben, no? Nosaltres sempre diem que els recursos són limitats, les estructures són importants, però les actituds són imprescindibles. I aquí hi ha una actitud de col·laboració absolutament molt lloable.
Veig que la paraula acolliment és una paraula que últimament a nivell de fundacions, d'associacions, vull dir, està molt, molt arrelada, no? O se li està donant molta importància als nouvinguts, no? d'aquesta part, no? d'acolliment, que se sentin acollits. Pensa vostè que amb aquests programes hi ha realment aquesta sensació d'acolliment per part de les persones que ho reben?
Clar, és molt fàcil dir, mira, tenim uns resultats, unes enquestes, unes estadístiques que així ens ho verifiquen. Jo sempre dic que això el millor és dir, anar a preguntar directament a la gent. I dos, el resultat és dir, quan tu engegues un programa i veus que convocatòria rere convocatòria, segueix venint gent i els hi preguntes i com és que vens
algú
aquí,
significa,
si,
no?
Si estàs lluny del teu lloc, no és que va venir un company, una companya, qui m'ha dit que, bueno, que hi trobo un espai, que és agradable, aquest és el nostre resultat. Sí que en tenim la sensació, i no és allò per penjar-nos medalles, de que la gent que ve a casa nostra es troba ben acollit. A vegades no li pots donar resposta a la seva necessitat, a vegades no ets prou precís, a vegades no atines en aquella
sí,
mesura.
Sí, en el moment just, no?
Però si més no, el que tothom pot dir és, no sé si m'han donat la resposta que jo esperava, però sí que m'han atès d'una forma correcta en tant en quant persona, sense cap mena de discriminació de cap motiu.
Perfecte. Parlem una miqueta de què se'ns va el temps.
Sí, sí. Temps és implacable.
Parlem una miqueta del projecte Punt Òmnia.
El Punt Òmnia és un Punt Òmnia, vull dir, són d'aquests que estan en col·laboració amb l'administració i és un procés de uns espais oberts per l'alfabetització digital de molta gent, amb diferents petits programes que ajuden a que tothom tingui unes mínimes competències digitals, tant sigui per fer un currículum o per poder escriure un missatge via telemàtica amb la seva família que viu a l'altra punta del món i que potser no, o per editar-se les seves fotografies. No? Uh-huh. Però sempre al darrere d'això és dir un espai de trobada, un espai d'intercanvi, un espai, torno a dir, d'acollida.
També la Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social ofereix el projecte Rossinyol, Afluents, Tasta'm, Pont Jove, Pisos Assistits i Espai Empren. Ens pot comentar una mica, ni que sigui breument?
Molt ràpidament, perquè veig el temps projectes. Ja... Exacte.
Sí,
però el temps és infal·lible, no? Projecte, com veureu, és una fundació amb un ampli espectre, no? Que, per tant, treballa o toca diferents pals. No? Projecte, per exemple, un projecte molt important, Pisos Assistits. Són 9 pisos assistits en col·laboració amb la Direcció General d'Atenció a la Infància, a la que aleshores nosaltres, mitjançant uns tutors, vetllen per aquests processos a diferents nivells d'incorporació dels nanos que, un cop surten de la tutela, han de fer un procés per a una incorporació a una vida normal. Alguns estan estudiant, amb alguns altres en projectes de treball. En la mateixa línia, també, un projecte que havíem detectat de nanos que ens enviaven, d'aquests que en diuen meines, que són nanos indocumentats, que arriben aquí de diferent manera, ja a partir d'unes edats, i és el projecte Tasta, amb nanos que ens els enviaven o que venien des de centres per fer formació, però que barrejar-los amb gent que té intenció de treure's l'alfabetització és un altre perfil. Vam dissenyar un programa que és alfabetització bàsica o coneixement de la llengua perquè necessitaran bàsic per incorporar-se a qualsevol activitat normal en societat, aprendre a llegir un missatge o aprendre a escriure quatre codis lingüístics, però aleshores també per les especials circumstàncies un tastet d'oficis que permeti orientar aquests nanos. Però això és una cosa, diguem-ne, que l'anem treballant i l'anem perfilant. Uh-huh. Afluents és un treball amb associacions de mares i pares en què, de cara a famílies nouvingudes, posem en col·laboració gent de l'escola per el procés d'escolarització de les famílies. I l'Espai Empren és un espai dedicat a gent que vol emprendre un petit negoci, gairebé diríem més per l'autoocupació, i aleshores els ajudem en aquest procés de dissenyar el seu pla de negoci, a orientar-lo, a lo millor dir-li no t'emboliquis, busquem feina per un altre cantó, o passar-lo en un programa per treballar competències personals i professionals, que també li fem una ajuda, o portar-los, en algun cas, a la constitució de l'empresa i a la recerca del microcrèdit.
Doncs avui hem comentat l'acció que realitza i ofereix la Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social vinculada a l'Escola Pia de Catalunya. Podem recordar, Àngel, el número de telèfon de contacte i l'adreça?
Sí. Mira, és al carrer Sant Antoni Abat, número 61 Baixos de Barcelona, i el telèfon al 93 441-6406.
Que vagi molt bé. Felicitats per aquesta feina de l'entitat. Una feina, com ens ha dit el senyor Francolí, de molts camps variats, no? Des de l'ajuda a nivell de llar i de necessitats bàsiques fins a la transmissió de valors amb l'educació.
Sí, fixa't que ho resumiria, no?, en ajudar a generar un canvi cap a una societat més justa.
Seria. Si és possible.
Doncs això va també amb el tarannà de l'Escola Pia. Que vagi molt bé, senyor Ramon Francolí. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
I per acabar, Àngel, recordarem que es fan diversos actes aquests dies amb motiu de la beatificació. Dissabte, d'Òscar Romero. Dijous, a 1:15, a la parròquia de Santara, una taula rodona amb la participació de diferents persones enteses. I també dissabte hi haurà a 6:00 PM a la mateixa parròquia de Santa Anna de Barcelona la possibilitat de veure la beatificació a 6:00 PM, d'assistir a una benedicció d'una estàtua i d'una eucaristia a 8:00 PM presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Això tot a la parròquia de Santa Anna. Àngel, fins dimarts vinent.
Fins dimarts vinent, si Déu vol.
Nosaltres seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a 8:00 PM a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT. I el proper dimarts parlarem de separació, divorci i nulitat matrimonial. Els dimarts a 8:00 PM parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Demà dimecres a 9:45 AM, Mercè Rega entrevista Artur Mas. 30 minuts de la vessant més personal del president de la Generalitat per esbrinar quina és la seva actualitat en totes les seves facetes. Demà dimecres 20 de maig a 9:45 AM, entrevista Artur Mas a Ràdio Estel. Una cita ineludible. Reemissió el mateix dimecres a 9:45 PM.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Meu amor, Sabent-nos enamorats, venen ombres del teu cos per calmar la nostra antiga set. Però així no ets tu, la llibertat. Aquesta dama encadenada que ens està esperant. I potser llibertat. Ets un somni fet bandera tassa d'art. Sempre el teu nom com si el viure només fos a ser pel·legui la teva font. La llibertat, la llibertat. Aquesta dama encadenada que ens està esperant.
What's the use? Let me go, lover. Let me go. Let me go. Let me go. What's the use? Let me go, lover. Let me go. Let me go. Let me go.